Bé, bona tarda a tothom. Anem a donar inici a la sessió plenària d'avui dijous, dia 25 de febrer, sent les 19 hores. Amb el següent ordre del dia, el punt número 1 és l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior. Senyora Encarna Ramírez.
A favor.
A favor. A favor. Senyor Joan Vidal, a favor. Senyor Antoni,
a favor, senyor Calder.
A favor.
A favor.
Senyor Rivel, a favor. S'aprova, doncs, el punt número 1 per unanimitat. En els següents assumptes sobre els quals cal adoptar resolució, tenim en el punt número 2 l'aprovació de l'acord per la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l'Agència Catalana de Turisme i per una campanya de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 2016. Senyora secretària, què ens diu el dictamen?
Una de les accions previstes des del Pla d'Actuació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per l'any 2016, així com una de les línies de promoció establertes per moltes altres institucions de les nostres comarques, és la participació en diverses fires als mercats prioritaris de la Costa Daurada. La coordinació i integració d'esforços davant objectius comuns suposa un gran valor afegit i les sinergies generades es tradueixen en una més elevada eficàcia de les accions, una major notorietat i una millor gestió dels recursos econòmics i del temps. Tots els participants estan interessats en desenvolupar un projecte conjunt de participació en un córner, espai comú i diferenciat, per un total de 4 fires internacionals, 4 fires estatals, una nacional i promogudes conjuntament per l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Així mateix es desenvoluparan un total de 6 projectes de mercats internacionals i nacionals, estatals mitjançant accions de suport a la difusió, accions a internet, accions directes i accions a la ràdio. Atès que al llarg dels darrers anys ja s'ha dut a terme experiències similars perquè fa a les accions conjuntes de promoció turística amb un resultat absolutament satisfactori per totes les parts, actualment pioneres en el conjunt del país, es proposa al ple l'adopció del següent acord, previ informe de la comissió informativa, que és primer, aprovar l'acord de col·laboració per la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals entre l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la resta d'organitzacions signants. Així mateix es deixa constància que aquest acord, per la seva concepció periòdica, tindrà una vigència anual, en aquest cas referida a l'any 2016 i condicionada al compliment de tot allò establert. Segon, acceptar que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, com a coordinador del conveni, es faci càrrec de la despesa inicial corresponent a la facturació generada per l'Agència Catalana de Turisme i que després de cadascuna de les participacions es liquidi l'import corresponent acordat per cada fira o promoció de les entitats participants. I tercer, facultar l'alcalde per la signatura de la documentació necessària pel desplegament d'aquest acord. Es va sotmetre a votació i va resultar aprovat amb els vots a favor dels representants del grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Popular Units per Roda, Esquerra Unida i la reserva de vot del representant del PSC.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs, senyora Encarna Ramírez, intenció de vot, sisplau.
Sí, teniendo en cuenta que es promocionar el turismo para Roda, pues pienso que es importante asistir a estas ferias. Tampoco un coste muy elevado y se puede participar, pienso que en una de ellas, ¿no? Voto será a favor.
Sí, se participan tres, sí.
Bueno, igualmente...
Son tres ferias y el coste son 3.650 euros entre las tres.
Igualmente no un coste elevado y a promocionar el turismo para Roda. Por lo tanto, votamos a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Ripidal.
El vot serà a favor, ja vam dir a la Junta de Portaveus, però voldríem que ens diguessin quines fires són exactament les tres fires. Les fires que es participarà.
Sí, estan aquí Fitur, Barcelona i Navarra. Eh?
Perdó, dic que aquestes són les tres fires, però dintre d'aquest import, aquest any, les fires ja anàvem anys enrere i aquest any hem augmentat. I anem també a la de Montpellier i Toulouse, que entren dintre del mercat internacional, i a part fem una acció de ràdio al mercat català, que això són els 3.600 euros. Aquest any ha augmentat l'import, la despesa.
Bé, d'acord, no sé que a Toulouse i Montpellier que anem a buscar, però bueno... A Madrid, Barcelona i Navarra sí, però bueno, a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Antoni Benedicto.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom.
Bueno, todo lo que sea favorecer el turismo en un pueblo que es semiturístico, pues es de agradecer. Pero también nos gustaría que de alguna manera saber si las acciones en la promoción de la actividad turística de alguna manera se evalúan y se controlan, para no tener un gasto que no sabemos qué repercusión tiene en el beneficio del turismo concreto. Porque tenemos una oferta muy clara y muy delimitada, que es fundamentalmente el tema de campings, apartamentos turísticos, segundas residencias, y a nivel hotelero solo tenemos la residencia Banco de España, que es un mercado muy concreto para usuarios, funcionarios o exfuncionarios de la residencia, y un hotel que creo que tiene 7 habitaciones. Entonces sería bueno si de alguna manera podíamos casar el gasto que tenemos en actividad turística con el retorno que se nos produce a nivel de turismo. No obstante, es un convenio que en principio yo creo que hay que continuar haciéndolo, es una promoción que es necesaria. Lo que no tiene tan claro es si las ferias como el Fitur tienen el retorno debido y necesario. Quizás serían otras ferias en otros entornos, y la de Montpellier en Francia me parece muy acertada, porque justamente tenemos ahora un incremento de turismo francés que esta última campaña lo hemos notado. Por lo tanto, nuestro voto será a favor.
Muy bien, muchas gracias, señor Ibor.
Nuestro voto también será a favor, y abundando en la línea del Partido Socialista, lo más importante sería saber cuál es la repercusión de toda esta inversión posteriormente a nivel del municipio de Roda, ya que hasta ahora no tenemos ningún dato que valore de forma fehaciente en qué ha repercutido todos los años en los que hemos estado presentes en las distintas ferias, y sin embargo, por no tener las infraestructuras o por la razón que sea, no hemos visto que el turismo en Roda creciera de forma razonable con respecto a la inversión que se había hecho en este tipo de promociones. Nuestro voto es a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Reguela.
Dins de la activitat de promoció que hi ha prevista, doncs, el participar en les fires és una part important. Les fires estan muntades allà on estan muntades. Nosaltres no elegim si la fan a Madrid, a Montpellier, a Navarra. El que sí hem constatat, i com ha assenyalat el senyor Benedicto, és una major presència del públic francès. Per tant, hem cregut necessari, doncs, que Roda Barà tingui, si més no, dins d'aquest projecte Corner, que tampoc no és que es desplaci ningú cap allà, sinó que hi van i ens posen un estant en el nostre nom, doncs hem cregut convenient ser-hi presents. Com podem avaluar la presència de turisme si no tenim una infraestructura d'allotjaments? Evidentment no ho podem saber. No ho podem saber perquè no fem enquestes a peu de platja. Les que hem fet ens han revelat aquesta presència més del públic francès, però hi ha molta gent, doncs, que es desvia, està de vacances a Tarragona i inclou Roda Barà dins de les seves visites. A què respon això? Si érem o no érem a Montpellier, nosaltres creiem que hem de ser presents en aquestes fires, creiem que el que hi destinem tampoc no és una quantitat desorbitada, tenint en compte, doncs, que passem a assolir un pla més internacional. 3.600 euros per la participació en aquestes fires, insisteixo. Com controlarem aquest retorn? Difícil, no sé. A través d'aquest any, doncs, dels operadors turístics o els encarregats de la informació turística, sí que teníem pensat fer un major seguiment, que sigui més, que no sigui tant els que estan a dins de les casetes d'informació, sinó que surtin més a peu de platja, a peu de passeig, doncs, a preguntar a la gent d'on venen, d'on són, el que hem vist por ahí, de quan anem fins i tot amb una superfície gran, que ens pregunten, no? Tu vas a l'aquí i te diuen de quin codi postal vens, no? Doncs aquesta és una de les actuacions que tenim previstes per aquest estiu, però insisteixo, a nivell d'allotjaments no en tenim, no podem valorar aquest impacte turístic. Tenim el turisme de, doncs, vine a passejar al cap de setmana, no? D'això també les fires i tot el que a través d'aquestes fires que hi ha muntades intentarem, doncs, copsar aquesta realitat, no? I bé, fins que no passi l'estiu, me sembla que no podrem aportar cap mena de dada al respecte. Esperem que sigui el més positiva possible.
Molt bé, moltes gràcies. Passem, doncs...
Una qüestió. A nivell de càmpings, que són el nostre exponent hoteler més important, no seria possible que els càmpings facilitessin també doncs d'on ve el turisme.
Sí, això és possible, és una empresa privada, se'ls hi pot sol·licitar.
Hi ha hotels on tenim, desgraciadament, sí, sí, però sí a nivell de càmpings, que és l'exponent més important que hi ha, doncs seria interessant també, no?, que ens facilitessin a l'acabar la temporada.
Sí, sí, en tot cas, la nostra obligació serà sol·licitar-los-hi i la seva serà donar-nos-ho o no.
És un tema que realment doncs, és el que...
Sí, sí, no, no hi ha d'haver cap problema, segur. Molt bé, moltes gràcies.
L'última qüestió, sí, sí. Vull dir que també avaluar, només podem tenir que avaluar en destí, que és aquí. Podem avaluar també en origen, en aquest cas, en la fira. O sigui, quanta gent demana informació sobre Roda de Barà i els seus serveis. És una manera d'avaluar també l'interès que té el mercat en nosaltres, eh? I avaluar la fira. Se pot fer també en origen.
Molt bé, moltes gràcies. Passem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Molt bé, s'aprova doncs per unanimitat. Passem al punt número 3, que és la modificació de l'article 24.1 de l'ordenança de les platges de l'Ajuntament de Roda de Barà. Senyor secretari, què ens diu el dictamen?
Sí, senyor alcalde, amb permís, volíem presentar una esmena in voce.
Endavant.
Gràcies, senyor alcalde. L'esmena és la següent. És a dir, mantindre en votar que sí a la modificació de l'esmena, però en excepció de mantenir l'ordenança tal com està en la playa de la Pelliceta, que està entre el port i el Roc de Sant Caieta. Gràcies.
Bueno, en tot cas, primer hauríem de votar la inclusió.
Sí, hauríem de votar directament si s'inclou. Si volen, primer els hi puc llegir el dictamen tal com el tenim, tal com sí, el tenim ara. Determinen vostès quin seria, sobretot els que presenten l'esmena, en aquest cas el Partit Socialista, com voldrien que quedés aquesta redacció i es sotmet a votació la inclusió d'aquesta esmena. Un cop inclosa, si hi ha la majoria absoluta, es procediria a la votació del punt, simplement.
Molt bé, doncs
endavant. Doncs, per tant, procedim a la lectura del dictamen. Primer, l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, la DEAC, organisme encarregat de la concessió de les banderes blaves a les platges, ha requerit a l'Ajuntament de Roda de Barà per tal que revisi el contingut de l'article 24.1 de l'ordenança municipal reguladora de l'ús de les platges de Roda de Barà relatiu a la tinença d'animals. En data 9 de febrer, l'alcalde ha sol·licitat informe al Servei de Platges i a la vista del mateix informe, aquesta secretaria informe respecte a la normativa aplicable al procediment a seguir. La tècnica municipal el que diu és textualment: informo al Departament de Secretaria de la necessitat de modificació de l'article 24.1 de l'ordenança d'ús de les platges de Roda de Barà amb l'objectiu de complir amb els requeriments de l'ADH i poder optar als guardons de bandera blava per aquesta propera temporada 2016. L'article 24.1 actualment diu el següent: queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar. Igualment, queda prohibida la circulació o permanència d'animals a les platges durant el període que el pla d'usos defineix com a temporada de platja. Llavors, entre parèntesi, apareix: es pot suavitzar aquesta regla permetent la circulació per la nit, per exemple, de 23 a 7 hores. La proposta de modificació de l'ordenança consisteix bàsicament en eliminar l'apartat entre parèntesis, en suprimir que el text quedi regulat com queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar, igualment queda prohibida la circulació o permanència d'animals a les platges durant el període que el pla d'usos defineix com a temporada de platja, punt final. I quedaria fora la redacció de l'apartat entre parèntesis. Llavors, a l'11 de febrer, la secretària, en aquest cas jo, emet informe respecte a la normativa aplicable per modificar una ordenança, i llavors la proposta d'acord consistia en aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora d'ús de les platges municipals per tal de suprimir l'apartat que recull al final del mateix entre parèntesis, a fi que la redacció quedés en el tenor literal següent, i segon, sotmetre informació pública al Butlletí Oficial de la província durant 30 dies, també a l'etauler i al tauler de denúncies de la corporació, perquè durant 30 dies es puguin presentar al·legacions que consideri oportú. I facultar el senyor alcalde per subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte, bàsicament dirigits a la DEAC per comunicar l'esmena. Llavors, el dictamen es va sotmetre a proposta de votació, perdó, la proposta es va sotmetre a votació i el dictamen va resultar aprovat pel grup municipal de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Popular Units per Roda, Esquerra Unida i Alternativa, i amb la reserva de vot del Partit Socialista. Ara el Partit Socialista presenta una esmena, aquest és el dictamen oficial. L'esmena consistiria, si me la pot descriure És a dir, ara el mateix el redactat quedaria com: queda prohibit el bany d'animals domèstics al mar, igualment queda prohibida la circulació o permanència d'animals a les platges durant el període de, que el pla d'ús es defineixi com a temporada de platja.
Excepte la playa de Paixeta, on se permet la circulació de gossos de 23 a 7 hores, que és el que diu ara la...
la platja.
Sí, o excepte aquelles platges que no disposin de bandera blava. De fet, aquesta modificació de les ordenances ve donada per la possibilitat de perdre les banderes blaves si es mantenia aquesta ordenança.
Podríem posar excepte aquelles platges que optin al guardó de bandera blava?
No, les que no optin.
A les que no optin, perdó, les que no optin, perquè clar, no són les que la tenen, representa que estem concursant ara, és les que
exacte,
no optin.
Les que no optin.
Vale, excepte les platges que no optin. On es permetrà, on es podrà posar igual, on es podrà suavitzar aquesta regla permetent la circulació per la nit, per exemple, de 23 a 7 hores.
Que havia fins ara.
Per el mateix que hi havia entre parèntesis. Molt bé. Si els sembla bé, votem en primer lloc la inclusió de l'esmena.
Sí, abans de votar? Sí.
Simplement era una pregunta molt concreta. L'acceptar aquesta esmena vol dir que no pot optar a bandera blanca, a
blava,
pilló, sí. La platja de Pelliceta. És així?
Sí.
Vale. Bueno, de moment?
Sí, de moment.
Vale, si vull dir que...
Les altres, eh? Platja del Roc, per exemple, la Punta d'en Guineu. Sí, que optin o no.
Vale. O sigui, les que no opten, realment, no podran entrar.
A veure, en el cas
de... vot serà contrari.
No, però és que en el cas que s'opti... En el cas que s'opti... No, però és que en el... A veure, en el cas que s'opti... Ja no té, ja no entra en vigor aquesta clàusula, perquè ja estarà optant a la bandera blava.
Clar.
Explico? No.
En el moment de les platges,
opti, aquesta ordenança ja no s'aplica.
Està clar? Amb aquesta esmena, en principi, acceptació de l'esmena, vots a favor de l'acceptació de l'esmena?
De l'esmena sí, però el contenido després, no?
Sí, exacte, ara...
L'esmena sí, que se discuta.
La inclusió de l'esmena.
Sí.
Vale. I ara passaríem a la intenció de vot, si volem, primer, i després el vot, de la modificació amb l'esmena inclosa. Sí?
Senyor alcalde, jo penso que perquè es pugui admetre l'esmena s'ha de té que haver una majoria de tots els grups.
Una majoria absoluta?
Evidentment. I ara s'està votant l'esmena.
No, estem votant la inclusió de l'esmena.
Ah, vale. Però vull dir que...
Ara ja passarem... Perdoni, com a la majoria absoluta decideix incloure aquest apartat més in voce, doncs el dictamen que sotmetrà a votació és el dictamen esmenat.
Sí, és així, el reglament...
No, preveu. Sí. Vull dir, jo entenia que l'esmena passava al ple per ser acceptada, incluïda al text. I perquè una esmena entri al text, s'ha d'aprovar...
Per majoria absoluta dels membres de la corporació.
Sí, bueno, però s'ha votat vots a favor...
De la inclusió de les...
Sí, però no s'han fet ni abstencions ni no. Ah. També existeixen les votacions.
Vots a favor de la proposta. Vots en contra. Abstenció. Ja està. Molt bé. Queda aprovada l'esmena a la proposta per majoria.
Modificaré quan diu excepte les platges que no optin el guardó de bandera blava i posarem, si els sembla bé pel que estan dient, que en quan puguin optar-hi aquesta clàusula quedarà sense eficàcia.
Sense efectes. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Ara, doncs sí, explicació de vot i vot del punt amb l'esmena inclosa. Perdó.
Poco difícil.
No.
Bueno, difícil no, però bueno. A ver, la enmienda que se incluya, sí, la votada a favor que se incluya, como siempre, para que aquí se pueda discutir y tal, ¿no? Yo estaba de acuerdo con el texto inicial porque dejar libre para que puedan ir todos los perros o todos los perros que quieran ir a la playa que quieran llevar, ellos no van, lo llevan a la playa de la Pelliceta, es posible que las personas que no lo llevan allí normalmente, con que ya hay un espacio donde pueden ir los perros, que se convierta en la playa de los perros, la playa de la Pelliceta. Por lo tanto, yo estaba a favor de como quedaba antes, que se optaba la bandera azul en todas las playas y que es lo que deberíamos de hacer, pero todas las playas. que ya estaba bien como estaba, que no se permita. Y no tengo nada en contra de los animales, que quede claro, ¿eh? Pero no me gustaría que se dijera, en Roda hay una playa donde pueden ir todos los perros, en las otras no, pero en esa sí. No sé si me explico.
Sí, sí,
¿vale?
Perfectamente.
Entonces, eso. Claro, con el texto que, que leía ahora la señora secretaria, que dice, en el caso de que pueda, podrá optar después a la bandera blanca, a la bandera azul, ¿vale? No lo sé, no tengo tan claro. Yo preferiría que ya todas las playas de Roda opten o tengan ya la bandera azul, porque eso hablábamos antes del turismo, de la ciudad del turismo, y ahora pues es lo mismo. Queremos que venga mucha gente a Roda a veranear y queremos tener playas en condiciones. Y no digo que los perros ensucien, que sí que ensucian, pero hay que ser cívicos, son las personas, los dueños de los perros, quienes tienen que cuidar de eso. Por lo tanto, mi voto sería favorable a que no hubiese ninguna playa donde en los meses de verano pudieran ir llevarse los perros. No sé si me he explicado bien o no, pero bueno, pienso que se me ha entendido.
Bueno,
voto
ahora.
El texto en que no haya una playa expresamente para...
con la enmienda.
Con la enmienda.
El texto dice ahora mismo que no se puede, excepto en las playas que no obtengan la bandera azul, donde sí que se podrá excepcionalmente autorizar que paseen perros. Perdón. Donde sí que se podrá autorizar excepcionalmente que paseen perros. Y que esta cláusula quedará sin efectos en el momento en que puedan optar a la bandera azul.
De 23 a 7 horas.
De
las 11 de la noche a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana, no todo el día. ¿Vale? Entonces, este es el dictamen, el voto tiene que emitirlo sobre el dictamen. En este caso,
sí,
que contiene una enmienda.
Hombre, si fuese, para ser consecuente con lo que acabo de decir, sería voto contrario.
Moltes gràcies, senyor Luna.
Nosaltres, la veritat és que si aquesta esmena no s'hagués ficat, estaríem completament d'acord. Perquè teníem les nostres dubtes. O que hi hagi un servei de les 23 a les 7 hores, quan els banyistes vagin, qui controlarà que la platja estigui en condicions i que cívicament la gent ha fet el que tenia que fer? Com jo crec en el turisme, totalment, i crec que totes les platges, com molt ben diu la senyora Ramírez, poden optar a tindre la bandera blava, jo penso que aquesta esmena, la veritat, i tenim llocs a Roda que tenim, realment per passejar els gossos i portar els gossos, doncs nosaltres, d'aquell sí que a la comissió es va dir, amb aquesta esmena fem una extensió.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedito.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, en principi, el que està clar que aquí no hi ha competència entre bandera blava i mascotes. Sempre que l'Ajuntament opti a una bandera blava, automàticament entra en vigor l'ordenança i se prohibeix en qualsevol moment i horari l'entrada de gossos a la platja. Per tant, no hi ha una competència entre una i l'altra. Aquí hi ha una sèrie de platges que, per motius que siguin, no opten mai a la bandera blava i no la tenen, és el cas que he anomenat abans, i no em sembla bé fer-lo incompatible si no se té bandera blava en les mascotes a un horari raonable, que és de 23 a 7. Justament ara, que passa en totes les platges, que no tenim un servei especial per recollir res, i estan més o menys netes totes les platges, no només una concreta. Per tant, no ho veig incompatible banderes blaves perquè en el tema de passejar les mascotes per la platja. Perquè en el moment, torno a insistir, que s'obtingui una bandera blava, entrarà en vigor l'ordenança i no es podrà passejar els gossos. Hem de tenir en compte una cosa, que aquí tenim un volum de mascotes, habitants nostres, veïns nostres i veïnes nostres, sobretot a la zona de Costa de Barà, que fan ús de la platja, en l'horari que toca i convenient. I de sobte l'equivem. I això no em sembla, en principi, en tot el terme municipal, fer-ho de cop. I menys quan no posem en perill una bandera blava. Jo crec que també han d'expectar. I després hem de tenir en compte una altra cosa. Hi ha un turisme de mascotes, que és un nicho de mercat que cada vegada té més pujança, i nosaltres som una mica adients perquè ja que no tenim hotels on estan prohibits l'entrada de gossos, en la majoria tenim molts apartaments turístics i cases de residència, és un mercat o una oferta molt adient a la gent que ve en turisme per a fer turisme de mascotes. Per tant, jo crec que és compatible inclús en el turisme, en aquest cas un nicho especial. Per tant, nosaltres votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor. Explicació de vot.
Bien, nosotros la vamos a votar en contra. Ya dijimos el otro día que no queríamos que la Pelliseta fuera a partir de este momento conocida como la playa de los perros. entre otras cosas porque es muy fácil poner en marcha el sistema, pero después es muy difícil dar marcha atrás. Si esa playa se convierte en la playa de los perros, después ya pueden ustedes decir lo que quieran, que la gente seguirá llevando a los perros ahí. Aparte de eso, que haya un turismo de mascotas, bueno, pues esto es algo muy, muy elástico, porque hasta ahora no habíamos conocido en Roda que hubiera un interés especial de que vinieran a Roda por un tema de mascotas. Esto el señor Benedicto pues parece que lo ha descubierto ahora, pero yo no entiendo que Roda sea un turismo, haya un turismo de mascotas. Además, las playas, más tarde o más temprano, todas acabarían con este problema. Porque en el momento en que en una se deje y en otra no se deje y en otra no se deje, empezaríamos a tener problemas porque la gente no va a llevar su perro precisamente a la playa que está al otro lado del pueblo. Que no tenga nada que ver con la bandera, yo lo que creo que tiene que ver con la bandera azul es que si al año que viene optamos por la bandera azul, todo ese turismo de mascotas, a ver cómo les explicamos que han venido aquí y este año ya no se puede bañar un perro en la playa. Creo que es mucho más fácil partir desde un principio con una línea clara, y esa línea clara no es otra más que si se ha determinado el prohibir bañar a los perros en la playa, pues se ha determinado. Punto y final. Votaremos en contra.
Muy bien, muchas gracias, señora Rayuela.
Corazón partido, ¿no?, dice la canción. Pues una mica el que tenim aquí, els que tenim el cor mig animal, doncs tenim en aquest aspecte el cor partit. Un dels millors plaers que té viure aquí del nostre municipi és fer ús de les platges en companyia dels animals que et fan companyia, precisament, viuen amb tu i te'ls estimes. Sembla una cosa idiota, no? Ningú els ha preguntat als gossos, no? Entre altres coses, ells, pobres, no saben parlar, no? Però ara tot de cop hem decidit que si volem tenir... Bueno, no ho hem decidit nosaltres, no? Ens ho han decidit. Si volem tenir la bandera blava, doncs es veu que les platges han d'estar, doncs, alienes a tot el que fins ara era natural, perquè, que jo sàpiga, les platges, doncs, no tenien portes, no tenien valles... En fi, sembla ser que per optar a la bandera blava, que és un dels exponents del turisme de qualitat, doncs han de mantenir les mascotes fora. Dit això, també és veritat que si disposem d'altres espais que no optaran amb aquesta tan el de la bandera blava, doncs podem optar per una solució salomònica, no sé... O todo o nada, no? Sembla que es diu aquí. O tot o res. Jo em sembla que m'hauré d'abstenir, perquè la solució tampoc no em satisfà, no? Però entenc que conjugar les dues propostes, doncs, és complicat. Ja estem intentant, doncs, una mica pal·liar els efectes d'una mesura que, com ha dit el senyor Benedicto, doncs, tot de cop i volta, la gent que teníem uns costums i una manera de fer, doncs ara tot de cop i volta se'ns gira en contra, doncs, home, una mica a l'habilitar llocs que puguin ser disponibles per animals, que en certa manera són éssers vius i també es tenen els seus drets, també els agraden a ells trepitjar arena, trepitjar platja, és una cosa, no? A vegades li anem ficant més portes a la natura. Vale, d'acord. Però si els hi podem deixar alguna cosa, és una bona mesura, no? En aquest aspecte entenc, doncs, que la inclusió de l'esmena, doncs, ha estat recollida pel nostre grup i així la votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benito, sí.
Senyor Ibort, mai se podran banyar en aquesta esmena los gossos a la platja. Estava prohibit abans i continuarà prohibit ara. Estem parlant de passejar de 23 a 7 per la playa que no optin a les banderes blaves. És una restricció total, no sé a la playa de què. I ja li faré arribar documentació d'estudis de mercat del turisme de persones en mascotes, no de mascotes, i és gent de molt alt poder adquisitiu i ojalà tinguéssim aquí gent com està fent turisme. Gràcies. Nosaltres vinc, votarem.
Molt bé, moltes gràcies. Passem, doncs, a la... Sí, sí, senyora secretària, endavant.
Jo només vull fer un apunt i és dir que tot l'expedient estava organitzat conforme al dictamen inicial i que portava l'informe de la tècnica de platges i simplement crec que és de rebut advertir que al practicar-se l'esmena in voce i haver-se acceptat i haver-se seguit el procediment de la majoria absoluta i de la votació, em reservo el contingut de l'informe que ella faci després a posteriori, simplement, només. Correcte. És com a advertiment.
Correcte, és ben lògic. Passem, doncs, una vegada fet aquest punt, a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta?
8.
Vots en contra?
3.
Molt bé. Abstencions?
2.
Molt bé.
Ah, 3? Sí. Perdó, així m'he equivocat. 7 a favor, 3 abstencions i 3 en contra.
I 3 abstencions.
Disculpa.
Sí. Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovada, doncs, amb 7 vots a favor. Passem al punt número 4, que és la modificació del calendari de sessions dels òrgans col·legiats municipals de març i abril de 2016, segons la proposta que se'ls va fer arribar. Senyora secretària, sisplau.
En data 20 de juliol de 2015, el ple de l'Ajuntament va aprovar l'establiment de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats d'acord amb el següent detall. Sessions del ple de l'Ajuntament l'últim dijous de cada mes a les 7 de la tarda, excepte que fos dia festiu, cas en què es traslladaria al dia hàbil previ. Després, les sessions de la Junta de Govern Local, amb periodicitat quinzenal, els dijous alterns, a la 1:15 del migdia, excepte que també fos dia festiu, cas que es traslladaria també al dia hàbil previ. I així mateix es preveu que quan coincideix la Junta de Govern amb el ple, es farà la Junta de Govern a les 6:15 de la tarda. Les sessions de les juntes de portaveus són amb caràcter ordinari el segon dimecres anterior a la celebració del ple ordinari, és a dir, de manera prèvia a la convocatòria de les comissions informatives, i les comissions informatives amb caràcter ordinari el dilluns prèvi a la celebració del ple, que és a la 1:15. No? Si volen, per no llegir, perquè després és molt reiteratiu, simplement el que es fa és que el dia de la Mona ens coincideix amb dilluns i no es poden fer comissions informatives i per tant s'ha de canviar, i després és una festa local a Roda el dia 23 d'abril, que és Sant Jordi, que és la festa que celebren oficines, mentre que brigades ho fan el dia del seu patró. I en aquest cas, per conveni, no podíem atrasar-ho un dia, sinó que s'havia de posar el dia següent. I per tant, també era dilluns, que Sant Jordi acabava dissabte, i tornàvem a sense poder fer comissions informatives. De la manera que, perquè sigui més fàcil, ens entendrem dient que les juntes de govern local del mes de març seran el dijous dia 3 i el dijous dia 17, la Junta de Portaveus passarà del dimecres al dilluns dia 14, les comissions informatives passaran del dilluns al dijous dia 17, ho farem la Junta de Govern a les 12 del migdia per poder fer les comissions informatives a la 1:15 igualment. I la data del plenari es manté, el dia 31, que ja era el dia previst. En el mes d'abril el que fem és la Junta de Govern ordinària 14 i 28, la Junta de Portaveus també s'avança a un dilluns, aquest dilluns seria el dilluns 18, i les comissions informatives, en comptes del dilluns, s'avancen el dia 21, que és dijous, i el ple es manté el mateix dia, el dia 28 d'abril. Aquest seria, en resum, el canvi.
Molt bé, moltes gràcies, doncs, senyora Encarna Ramírez. No sé si cal explicació, si cal...
No, no cal, a favor.
Molt bé. Senyor Joan Repidal?
A favor.
Senyor Benedicto.
A favor, senyor alcalde.
Senyor Ibor.
A favor.
Senyor Rojuela.
A favor.
Doncs sí, per unanimitat, no cal. Molt bé. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt 5è, que és el reconeixement de la compatibilitat per l'exercici de segona activitat sol·licitada per la treballadora Teresa Elias Payán. Senyora secretària.
En data 2 de febrer de 2016, la treballadora municipal, senyora Teresa Lies i Payan, presenta davant de l'Ajuntament una sol·licitud de compatibilitat per exercici d'una segona activitat en l'àmbit de l'ensenyament secundari per realitzar tasques d'atenció domiciliària a un alumne d'una escola concertada a raó de 8 hores per setmana. En el mateix escrit, aquesta senyora declara expressament que el temps de dedicació a aquesta segona activitat no superarà les hores establertes i que aquesta nova funció no interferirà amb les tasques que desenvolupa actualment a l'Ajuntament on ocupa el lloc de treball de tècnica de medi ambient. Acompanya la petició amb la credencial del nomenament de personal docent interí dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament a Tarragona. El 8 de febrer l'alcalde dicta una provisió sol·licitant informe de secretaria. En data 10 de febrer s'emet informe de secretaria favorable al respecte. Després tenim tot el resum de la normativa i per tot l'exposat es sotmet a aprovació el següent acord. Primer, declarar l'interès públic d'aquesta compatibilitat. Segon, reconèixer a la senyora Elies Payan, personal laboral d'aquesta corporació, la compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat de caràcter públic consistent en la prestació de serveis d'assistència domiciliària a una alumna d'una escola concertada a raó de 8 hores setmanals. Advertir a la interessada que el reconeixement de la compatibilitat no podrà modificar la seva jornada de treball ni el seu horari i que quedarà automàticament sense efectes en cas de canvi de lloc en el sector públic. Així mateix informar-la que els serveis prestats en aquest segon lloc no computaran a efectes de triennis ni de drets passius, podent-se suspendre la cotització en aquest últim efecte, i que les pagues extraordinàries només les podrà rebre d'un dels dos centres. Quart, inscriure l'acord de ple en el qual es reconegui aquesta compatibilitat per desenvolupar activitats públiques al registre de personal, concretament a la fitxa de la senyora Lies Payan, i notificar l'acord adoptat a la interessada amb l'advertiment que contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar doncs, els recursos ordinaris de 2 mesos davant del contenciós o, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, que en aquest cas seria el ple de la corporació. En sisè lloc, pues, comunicar la present autorització al Consell de Funció Pública, comunicar la present resolució també al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament i penjar-ho al taulell de transparència municipal. Es va sotmetre a votació la proposta, resultant aprovada amb el vot favorable dels representants de Convergència i Unió, Ciutadans, Partit Socialista, Partit Popular Units per Roda i Esquerra Unida, és a dir, per la unanimitat dels membres presents a la comissió informativa.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Encarna Ramírez. Intenció de vot.
Sí, como que no es incompatible el trabajo que hacen en la casa y con lo que tienen que hacer fuera, ese porcentaje de horas que dará a una persona que no pueda asistir al centro, el voto será favorable.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Sonri Vidal.
Sí, va manifestar que seria favorable a la Junta i ho ratifiquem aquí.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Benedicto.
Sí, si m'agradaria una cadena declarada de l'interès públic de la compatibilitat i tal que no afecta al treball en el consistori, a favor també.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor.
A favor.
Senyor Rogliola.
A favor.
Molt bé, doncs s'aprova també per unanimitat. Passem a l'apartat B del plenari, que és el control de la resta d'òrgans de la corporació, on hi ha donar compte dels decrets d'alcaldia del número 1 de 2016 fins al número 76, amb dos inclosos. Donar compte del següent, hi ha l'execució trimestral del quart trimestre de 2015, el període mig de pagament del quart trimestre de 2015, informe de morositat del quart trimestre de 2015, i després donar compte de les juntes de govern local següents, que és la Junta de Govern Local dels dies 7, 14, 22 i 28 de gener de 2016. Se'n dona compte. Passem a l'apartat C, en quant a precs i preguntes. Primer passaríem a contestar les preguntes del plenari interior i després passarem als precs i preguntes d'aquest plenari. Senyora Reguela, sisplau.
Sí, gràcies. Començarem amb les preguntes que hi havia per part del Partit Popular. Se'ns demanava quines eren les previsions de cara a la nova temporada turística que començarà aquesta Setmana Santa respecte al que són les accions de neteja de platges i carrers. Com tothom sap, la Setmana Santa és un temps de gran afluència de visitants al nostre municipi. Això fa que haguem d'incrementar els serveis que s'ofereixen al municipi. Per tant, el que farem és un reforç en la recollida d'escombraries, el que és el rebuig, i que actualment doncs estem prestant nosaltres, i també hi haurà reforços de neteja a la zona propera a les platges per la necessitat d'aquesta zona especial. Hi ha previst incrementar amb 5 operaris doncs, la dotació de personal de l'Ajuntament per aquesta campanya, per la recollida d'escombraries i neteja de vials i zones comuns. Hem tret el pressupost endavant, per tant, tenim la dotació pressupostària i el que farem és doncs, incrementar amb 5 persones i fer que la presència d'aquestes siguin a la zona de major afluència, que precisament és la platja. Se'ns preguntava tanmateix respecte de una de les coses que s'ha comentat avui en aquest ple, el Fitur. Qui va anar al Fitur, què va costar, què s'hi va fer, doncs al Fitur hi van anar 3 regidors d'aquest ajuntament, en concret els 3 regidors que tinc aquí a la meva dreta, la senyora Teresa Ferrer, com a tècnica, com a cap de l'àrea de turisme, la Isabel Mondéjar, i com a urbanisme, el Manel González. Es van estar reunint, tenim un dossier que fa un parell d'anys que vam elaborar respecte d'ubicacions possibles per hotels. Es van reunir amb departaments d'expansió d'algunes firmes hoteleres i el que li van fer doncs, és entregar aquests dossiers, parlar-los del municipi, de les ubicacions i de les facilitats que per part de l'Ajuntament doncs, oferiríem. Es van quedar els dossiers allà, doncs ja diran alguna cosa. D'altra banda, manifestar que aquesta tasca l'han venim fent reiteradament. Aquest dossier fa un parell o tres d'anys que està elaborat amb les ja 5 o 6 ubicacions possibles d'un establiment hosteler, i el que fem és, doncs, quan tenim oportunitat de parlar amb algú d'aquest departament d'expansió, doncs els hi oferim. Malauradament fins ara no ha fructificat cap de les propostes. Val a dir doncs, que es requereix un capital elevat i pel que es veu doncs, els que es dediquen a això encara no hem trobat la clau de volta per fer-los venir i que invertissin aquí al municipi. Se'ns preguntava respecte de les antenes i comunicacions de la policia local, quines són les empreses de seguretat externa que donen aquest servei i quins convenis té actualment amb aquestes companyies privades la policia. La policia ens contesta que no hi ha empreses externes que donen aquest servei respecte a les antenes, són ells, és la pròpia policia la que presta aquest servei, i també es volia saber quantes antenes i repetidors hi ha actualment en funcionament al municipi. El primer que ens fan esment és la xarxa Rescat de la policia local. Aquest el servei el dona la pròpia Generalitat de Catalunya a través del COR, i l'ampliador em donen unes coordenades aquí que responen al dipòsit de la Morella. També, bueno, aquí hi ha un conveni amb la xarxa de Rescat doncs, d'utilitzar una sèrie de freqüències, una sèrie de material que doncs, crec que no ve el cas ara especificar-ho. També aquest dipòsit d'aigua de la Morella hi ha una antena i un repetidor de UHF que dona servei a l'antiga xarxa d'emissores que tenia la policia, que actualment és el servei d'emissores que està utilitzant la grua, els agents de cívics de protecció escolar, i en un futur l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil també se'ns deixarà fer ús d'aquesta xarxa. I finalment es veu que hi ha una antena direccional instal·lada a la teulada de l'Ajuntament per tal d'optimitzar la senyal a tot el territori, donat que hi ha algun punt fosc, que és dir, el que fa és d'ampliar i una mica de repetidor. Pel manteniment d'aquesta xarxa no hi ha cap conveni específic, i tan sols hi ha una empresa que es diu Fitsa de Tarragona, que és la que, si es produeix alguna avaria, és la que ve a fer la reparació i fa el pressupost i si convé la repara. Se'ns preguntava també per part del PP respecte, hi havia una partida en els pressupostos l'any anterior, o si més no hi havia una partida, hi havia una proposta per part del que va ser company del Partit Popular i la legislatura passada, el representant del Partit Popular, Eduardo López, d'un concurs d'iniciatives empresarials. Si ens pregunta si de cara als pressupostos pendents d'aprovació del 2016 s'inclouria alguna partida per tirar endavant aquesta moció. Els pressupostos els vam debatre la setmana passada, crec que seria reiteratiu manifestar-ho, però en tot cas saben i vam parlar d'aquelles partides que estaven a disposició de la Comissió d'Ocupació. Doncs si la Comissió d'Ocupació creia que s'havia de fer un concurs d'aquesta mena, doncs hi havia partida suficient per tirar-ho endavant. Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya se'ns preguntava sobre la xarxa de l'aigua que ve de les Terres de l'Ebre i ens preguntava també si aquí tenim alguns pous, si n'hi ha en ús o en desús. Val a dir que el municipi de Roda Barà té assignada aigua de l'Ebre a través del Consorci d'Aigües de Tarragona i que efectivament aquesta aigua és la que dona serveis a les urbanitzacions de la platja i el Francaset. També serveix aquesta aigua de l'Ebre per garantir el subministrament a l'urbanització Baramar. Respecte de pous, n'hi ha alguns que, de fet, l'aigua d'aquí dalt és tota de pous. N'hi ha alguns interiors a dins del municipi que encara estan en ús i n'hi ha d'altres doncs, que han quedat algun sec, no? I d'altres doncs, que estan en desús. Se'ns torna a preguntar pel tema de les fonts d'aquí dalt del municipi, que n'hi havia algunes que estaven tancades. Jo insisteixo, les de baix de la platja estan totes obertes, però les d'aquí dalt sí que n'hi havia una, que és la que es va comentar en el ple, que havia tingut una avaria i pel que fos es va quedar desconnectada després de fer la reparació. Aquesta s'ha posat en marxa i després el criteri que hi ha, donada que una altra vegada ens temem que tornarà a haver problemes amb l'aigua, doncs algunes estan obertes i d'altres estan tancades. També se'ns pregunta si hi ha una metodologia, una rotació, un quadrant a l'hora de netejar les zones verdes, en el sentit de que arriba l'estiu i les zones verdes doncs hi ha més afluència en les zones aquestes que hem comentat de la platja. El manteniment de les zones verdes és al llarg de tot l'any, però evidentment a l'inici de temporada d'estiu es fa una actuació a fons a cada una d'elles i després un manteniment. Sí que és veritat que part d'aquestes zones durant l'hivern, que hi ha menys aigua i per tant hi ha menys floració, o almenys la natura no es deixa notar tant, doncs la brigada, que insisteixo d'altres vegades ho hem dit, em sembla que està composta de 5 jardiners, no hi ha més no donen per més, doncs es dedica a altres tasques de manteniment, com poden ser la poda o a vegades fan tasques de suport a festes. Per tant, el que hi ha ara és si se'ls destina directament amb el que hem comentat abans, aquest increment de la plantilla que anirà a neteja viària, doncs se'ls destina a fer una posada a punt d'aquestes zones verdes, bàsicament les zones que hi ha llindants a la zona de la platja. Finalment, hi havia la pregunta per part de Ciutadans respecte de... Li contestaré primer la del TDT, perquè m'ha sortit així. Primer la del TDT, diu que una explicació al problema de desconnexió. A què es deuen aquests problemes? La TDT es veu que quan marxa la llum, no? Almenys els que enfoquen cap a l'antena aquesta d'aquí tenen problemes. Els de baix de la zona de la platja enfoquem cap a la Mussara i no hem tingut mai aquest tipus de problema, però aquí dalt es veu que la recepció dels canals de la televisió doncs s'obté a partir de les antenes que hi ha al dipòsit de la Morella. Aquestes estan instal·lades i gestionades, òbviament, per una empresa privada a través del Departament d'Empresa i Comunicació, en concret la Direcció General de Telecomunicacions. Aquesta empresa és l'encarregada, quan hi ha alguna incidència, que és la que la té que resoldre. L'Ajuntament aquí no té cap tipus de possibilitat per actuar i el que estem fent és, a través de la xarxa que està al local red, doncs, exigir que ens millorin les prestacions i que es posi solució doncs en aquests problemes que s'estan plantejant. Sembla ser que ve vinculat amb quan marxa la llum, doncs té que vindre un tècnic, no? Em sembla que és tan senzill com tornar a pujar.
Sí, no és tan senzill com això.
O fer una actuació. Sí, sí. Però en tot cas l'Ajuntament i els seus tècnics no hi podem ficar les mans i és aquesta empresa la que té que venir. Per part nostra el que fem és recollir aquestes queixes que es van donant cada vegada i transmetre-les, doncs, perquè no pugui passar. Al llarg de l'exercici, si tenim un número important d'aquestes queixes, doncs ens plantejarem si tenim que fer alguna altra actuació. El carrer Baral, el carrer Sant Salvador, que hi ha l'única via, això és degut a l'obertura de la passarel·la, ja s'ha constatat un increment del que és el trànsit peatonal per aquella zona. Hem vist que respecte d'aquest projecte que hi ha de peatonalitzar el carrer Sant Salvador, més que peatonalitzar, això si acaso em contradius, però em sembla que és ampliar les aceres que hi ha, que en algun lloc són bàsicament 20 centímetres, un ridícul, com que ha pujat l'afluència, el que no podem fer és mantenir el mateix sentit circulatori. Doncs el cap de la policia ens ha advertit que hi pot haver, doncs, el típic problema de que quan hi ha més increment de peatons amb els vehicles es pot donar alguna situació de que algun tingui alguna topada, algun susto. Per prevenir tot això, el que hem fet és canalitzar els carrers tal com manifestaven en la seva pregunta, a través del carrer Baral, carrer Vendrell i el carrer de l'Aigua. Han fet que siguin una zona vi, un únic sentit, el carrer Baral, i el carrer Sant Salvador s'ampliarà aquesta acera, aquesta vorera, per donar-li aquest major ús peatonal que es preveu i que s'està verificant. Els criteris, hem seguit els criteris que ens ha marcat el cap de la policia i des del Departament d'Urbanisme també els criteris que ens ha manifestat el Miguel Bonin, l'arquitecte municipal. La setmana vinent hi ha prevista una reunió amb els veïns, val a dir que prèviament s'havia tingut contacte amb algú d'ells, els hi ha semblat una bona idea i en principi no hi veiem altra dificultat que la que comporta quan canvies el sentit de la circulació d'alguns carrers, inicialment amollar-se, acostumar-se, vaja, a el que és un canvi d'aquestes característiques. I per últim hi havia el tema de la processionària, quines mesures s'estan portant a terme per l'eliminació d'aquesta plaga tan perjudicial per les persones i els animals. Doncs efectivament el que hi ha és, com cada any, s'encarrega amb una empresa la fumigació de tot el que és els pins municipals, no? El que no entren és als altres pins. Jo insisteixo, però com amb el tema dels gossos, tampoc amb això no m'acaben de fer cas, la processionària. Però ja s'està, tots els pins que són del municipi es passa amb aquella cuba, no? I van tirant dos vegades. Sí. Val a dir que aquest any me sembla que la producció d'aquesta bèstia està sent extraordinària per la calor i pel pol·len, i poder, no sé si haurem de prendre algun altre tipus de mesures. Hi ha prevista aquesta, com després amb el mosquit també, amb aquelles zones que podem també anem fumigant. Però estem a lo de sempre. Tenim un municipi enorme, ple de zones verdes, ple de quilòmetre i quilòmetre, i a vegades quan acabem per una banda, per l'altra ja se'ns ha deixat una mica. Però sé que hi ha una empresa, no? En aquest cas és... Qui són?
Sí.
Fan aquest tipus d'actuació. No hi havia més. Hi ha més preguntes.
S'han fet actuacions en els pins que hi ha als carrers, els pins municipals, diguéssim, dues vegades. El que bullis d'orugues, jo no et dic que no.
Pues el que comento, clar, si només fem a les nostres i els veïns no fan a dins de les cases seves, el bitxo aquell el que fa és anar en processó, vull dir, va passant d'una casa a l'altra i al final... Però les orugues que tenen, no sé... Nosaltres li hem tirat, almenys dues vegades li hem tirat, no? Procurarem a veure si pot ser una tercera.
Molt bé, moltes gràcies. Si hi ha pregues i preguntes, no són només, senyor, encara no arribaria a dir-li que, com que van quedar contestades les preguntes en directe, diguéssim, en el ple passat, per això no li hem contestat ara per escrit, eh? D'acord? Doncs pregues o preguntes per aquest plenari, senyor Encarna Ramírez, sisplau.
A veure, una inquietud. El lunes pasado en la Escuela Salvador Espriu y en otro centro hubieron actos vandálicos muy desagradables y los niños se vieron obligados a no tener clase este día, el lunes 22. Entonces, es normal, si no se podía dar clase, no se podía dar clase, y había que limpiar, había que hacer todo lo que hubiese que hacer. Pero hubo un poco de desastre, ¿no? Porque muchos niños, bueno, muchos padres o abuelos llevan a los niños al colegio a las 9 menos 5 o menos 10, los dejan y se van a sus puestos de trabajo o donde tengan que ir, ¿no? Y no van hasta las 12 del mediodía a buscarlos, o los que se quedan a comer hasta la tarde. Este lunes pasó lo siguiente, que muchos niños, menos mal que la gente es solidaria, y muy bien por eso, ¿no? Muchas familias se llevaron a niños que sus padres no podían ir a buscarlos ni se podían contactar con ellos. Entonces, eso es una inquietud, nadie tiene la culpa. Fue un acto vandálico, ya lo he dicho antes, y despreciable y denunciable. Espero que se solucione y que se actúe, pero que se lleve al Consejo Escolar, quien esté en el Consejo Escolar, o que se vaya a la AMPA y se proponga de que si pasa alguna cosa de este tipo en otras ocasiones, que esperemos que no y que además son pocas veces, por suerte, que se actúe de diferente manera. En vez de que se vayan a sus casas o a casas de los vecinos, de los amigos, compañeros, pues no sé si dejarlo en el patio, porque además hace buen tiempo, y que haga una actividad deportiva o en el gimnasio o una excursión por el pueblo visitando las escuelas, el casal de entidades o lo que sea, porque fue un poco desastroso. Eso por un lado. Después nos gustaría saber cuántas personas han solicitado ayudas para temas de agua, luz, gas y esto, como además lo hemos aprobado en el presupuesto de la semana pasada, ¿no? De que hay partida para eso, saber si ya, no sé ya, no de la semana pasada hasta aquí, ¿no? ¿Cuánta gente ha solicitado esta, cómo? Tiempo, pues en los últimos 3 meses, por decir algo, ¿no? ¿Cuántas personas han solicitado estas ayudas? Y después hay un tema que yo he leído y también me han hecho llegar los vecinos, de que el Ministerio de Hacienda, lo leo, permitirá a los ayuntamientos rebajar hasta el 20% el IBI en los inmuebles con mejor clasificación energética. Es decir, que los edificios con energía eficiente pueden beneficiarse de unas buenas rebajas en el IBI. Así que los que tengan clasificación A, B, C, D y E se pueden beneficiar de estas mejoras. La propuesta es que se informe a los vecinos para que, si reúnen estas condiciones, se puedan acoger a estos descuentos y así también fomentaremos la protección del medio ambiente. Nada más. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Si em permet, li contestaria la primera així. Crec que és prou important i es va mostrar prou l'inquietud per part de molts pares, mares o avis. Des de l'acte vandàlic que va sofrir l'escola Salvador Espriu, la nit de divendres a dissabte l'institut va sofrir també un acte vandàlic, va saltar l'alarma, via ràdio es va comunicar a la policia local, la policia local hi va accedir. El dissabte al matí gent que estava de guàrdia de les brigades va tapiar la finestra que havien trencat, amb un extintor per accedir a l'institut. Aquest és el coneixement que en teníem. Fins al dilluns a les 6 del matí, que van anar l'equip de senyores que fa la neteja de l'escola, les 4 persones que van cada dia a les 6 del matí, que van entrar a l'escola, no van veure que l'escola, perquè doncs, no havien tingut cap senyal extern, que l'escola també havien entrat. Després hem detectat que la via ràdio de l'emissora de policia havia fallat, l'alarma sonava a dins de l'escola, però no transmetia aquí a la policia, per tant la policia no va tenir avís de que s'havia entrat. A les 6 del matí es troben això, les 4 persones. A 6:45 del matí es truca a l'encarregada de l'equip de neteja. A partir de les 7:15 del matí, en lloc de 4 persones, n'hi havia 7 netejant, hi havia 7 senyores, diguem-ne, de la neteja netejant. I a les 8:15 del matí o així s'avisa a la directora també de l'escola, que arriba i posa en funcionament tot el protocol que tenen ells, parlant amb ensenyament, amb el Departament d'Ensenyament de Tarragona, amb la nova delegada dels serveis territorials, i posa en marxa tot el seu procediment. Mentrestant, la neteja s'anava fent. Semblava, en principi, que la neteja havia de ser més ràpida. O sigui, la idea era, en primer moment, quan es va desplaçar el tècnic de l'Ajuntament, l'enginyer, és que possiblement de mig matí en amunt es hagués pogut acabar de netejar, però no va ser així, la veritat. Des de l'escola es va activar, com deia, el protocol, van començar a trucar tutors, pares, mares o tutors de tots els alumnes, aquells que anaven responent, doncs, i podien, evidentment, anaven a recollir els alumnes,
i els que no estaven tenien una aula habilitada perquè van quedar afectades tres aules, el distribuïdor de la planta baixa i tot el passadís de la planta superior. Val? Llavors van habilitar, crec que dues aules, perquè mentrestant no vinguessin els pares al recollir, els nens estiguessin doncs allí, no? Van tenir també el problema del tema del bus escolar, nens van baixar, sí, és veritat, el bus va marxar, després van haver de venir els pares. Amb tot això, havent activat tot el protocol, a l'hora de dinar, a l'hora de dinar, a l'escola hi quedaven quatre alumnes, segons em va dir a mi la directora, i van aconseguir contactar amb els pares i els pares van anar a recollir aquests quatre alumnes, de manera que a la tarda, a partir del migdia, no quedava cap alumne a l'escola. Sí que hi estaven encara treballant les set persones de la brigada de neteja, que van acabar a les 4 de la tarda. Jo hi vaig ser a les 4:20 de la tarda i el terra, de fet, encara estava moll d'haver estat fregat. De tota manera, sí que, evidentment, crec que és un tema que el Consell Escolar s'hauria de portar, i pel que hauríem de vetllar, evidentment, és que no hi hagués més actes vandàlics d'aquests. I seguirem treballant, però vull dir que el funcionament, en quant al protocol d'ensenyament, no sé si va ser l'òptim, i el nostre potser tampoc, potser haguéssim pogut posar en lloc de 7, posar-n'hi 10 de persones a netejar. Però doncs, home, crec que nens que no estiguessin atesos, jo crec que no n'hi havia més masses. Alguns, com bé dius, per solidaritat de veïns o parents, devien marxar cap a casa seva o a casa del veí, i dels altres, els que no venia cap tutor a buscar, els van estar doncs a l'escola, sota la tutela de l'escola, fins que no els van recollir. Només volia puntualitzar això, que és prou important. La veritat és que és un acte repudiable del tot, evidentment, com no pot ser d'altra manera. Vale. Dit això, senyor Joan Enric Vidal, preguntes o precs?
Sí, era una pregunta que portàvem també nosaltres, i segons vostè ens acaba d'explicar, senyor Calda, doncs realment caldria revisar aquests sistemes de seguretat, tenint en compte que el de l'escola doncs no funciona adequadament, i també doncs a veure si és possible doncs saber qui ha sigut el en fi, els personatges que han fet això, no? Bé, doncs altres preguntes, a part d'aquesta que doncs confirmem la senyora Encarna. Una pregunta és si ens podrien detallar quines són les taxes o impostos que són competència directa de l'Ajuntament amb el que fa referència a la pujada o baixada dels seus imports. Ens podrien també detallar l'import actual de cadascun d'ells? També volem parlar de Carnaval. A les passades festes de Carnaval es van produir alguns casos d'excés de consum d'alcohol arribant a registrar algun com etílic i, el que és més greu, amb un menor d'edat. Pensen vostès, de cara al proper Carnaval i altres festes on també hi ha hagut casos similars que han desembocat amb aldarulls prou coneguts, prendre alguna mesura dràstica i que la policia local pugui intervenir més directament per evitar fets com aquests que en poc beneficien el bon sentit i la disbauxa i també la festa realment? Són les dues preguntes que portem.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Benedicto, precs o preguntes?
Sí, gràcies, senyora alcalde. Una pregunta al tema del col·legi Isabel Espriu, també la portarem nosaltres, ja ens donem per contestats. Només fer un incís en aquesta pregunta és, sembla que no és el primer acte vandàlic que sofre aquest col·legi, i jo li puc preguntar a través de la Junta de Seguretat, a través del Mossos d'Esquadra, la policia local, si s'ha pres algun tipus d'actuació policial per intentar evitar aquest tipus d'actes que tornen a repetir en el futur. Aquesta és la pregunta. La segona és, respecte a les vies verdes i la seva senyalització, que hi ha algunes que han estat malmeses, o bé perquè han caigut, o perquè algú s'ha llevat fora, si em pensen fer alguna actuació a curt plaç de cara a l'estiu per a reposar-les. En principi, res més. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Ibor. Precs o preguntes?
Sí, nosotros tenemos una pregunta haciendo referencia a lo que es el carrer Bará y el carrer San Salvador. Si en algún momento se ha previsto delante de la pasarela un paso de cebra. Ha habido personas que nos han preguntado si eso se contemplaba como una posibilidad cierta o simplemente se iba a quedar como estaba.
No, yo sí. Perdón.
Y una segunda pregunta, también redundando en la pregunta del Partido Popular, es el tema del control del alcohol en este tipo de fiestas como el carnaval. En este que último carnaval pues se ha dado algún caso que ha sido francamente llamativo. A ver qué es lo que se puede hacer al respecto para que en próximas ocasiones esto no suceda.
Molt bé, moltes gràcies. Jo si vol el pas de cebre, perquè és fàcil i ràpid de contestar. Sí, el projecte contempla la desaparició de les voreres del carrer Sant Salvador, parlem, carrer Sant Salvador, des del carrer Nou, la Cruïlla Carrer Nou, des de Cruïlla Carrer Nou, fins a l'enllaç de la passarel·la. Per tant, en quan arribes pel carrer Barà i vagis a creuar el carrer Sant Salvador o l'enllaç entre el carrer Sant Salvador i passarel·la, hi ha un pas elevat, no només un pas de zebra, sinó un pas elevat per fer frenar els vehicles, i en quan surtis de l'amplada del carrer Sant Salvador tornaràs a baixar el pas elevat per, precisament per fer frenar els vehicles. El punt més perillós és en el vehicle que ve des de, entra pel carrer Barà, que no té visibilitat en la cruïlla del carrer Sant Salvador, i la veritat és que allí la intenció és això, de fer reduir la velocitat, perquè també entenem que els nens, com els hi toca, doncs han de baixar doncs en bicicleta o en patinet, doncs com han fet tots quan eren joves per aquell carrer, i intentar, doncs, evidentment, al màxim, que hi hagi la màxima seguretat possible. Molt bé, moltes gràcies. Doncs donem per acabada la sessió. Moltes gràcies a tots.